El cub blanc. Un dijous més el que fem a aquesta hora és obrir la nostra galeria d'art particular per conèixer diferents mirades, propostes i activitats culturals. Com sempre, ho fem de la mà del Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia, Raquel.
I també ens acompanya el Marcel Pier, que és membre del col·lectiu Estampa. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Primer de tot, explica'ns, Marcel, per què us vau interessar per participar en Art Emergent. Coneixíeu la proposta? Ja heu participat més d'una vegada?
No, era el primer cop que hi participàvem i bàsicament perquè acabàvem de realitzar aquesta peça, la peça que podeu veure exposada, i ens va semblar que era molt interessant poder-la presentar també aquí, aquests premis d'Art Emergent.
Bueno, el Marcel forma part del col·lectiu Taller Estampa. He dit Roc perquè en Roc Albat també forma part, en Pau Artigues, en Daniel Pitarch i en Marc Pedró, són els components del col·lectiu. Ells han participat en convocatòries com BCN Producció, el Sonar Més D, Caixa Fòrum, Swap, convocatòria UNCIP. De fet, l'obra que teniu exposada ara la veu produir també gràcies a un ajut d'UNCIP?
Sí, la peça Auspicis es va produir en el marc de la convocatòria UNCIP del Prat, en la modalitat de projecte deslocalitzat.
Que aquesta peça, bueno, ara ho explicarem, però la van fer interaccionar en el Prat i el seu funcionament era molt, molt clar i evident, no? Pues amb aquesta connexió que té amb la captació de les ondes que emeten els radars dels avions i tot això.
Sí, exacte. De fet, era un dels requisits, diguem, indispensables per presentar-se a la convocatòria d'un ZIP al Prat, relacionar aquest projecte amb algun dels elements que participen de la vida del Prat, i a nosaltres ens va semblar interessant relacionar-lo amb els avions, no? Amb els avions que passen cada dia per sobre del Prat. I sí, efectivament el que fa aquesta peça, entre altres coses, és rastrejar o escanejar el trànsit aeri del municipi del Prat i d'alguna manera realitzar i mostrar un auspici.
Perquè anem a pams, perquè clar, vosaltres esteu molt immersos en el col·lectiu i en l'obra, però per als nostres oients, perquè no es despistin. Primer de tot, explica'ns, ja hem conegut qui forma part d'aquest col·lectiu, Estampa, però quin és el vostre objectiu?
Com a col·lectiu, vols dir? Bueno, nosaltres som un col·lectiu artístic i som també un estudi. El que fem és projectes en l'àmbit de les arts visuals i gairebé sempre relacionats amb l'àmbit de les tecnologies digitals i també de l'arqueologia dels dispositius, perquè, per dir-ho d'alguna manera, quan parlem d'arqueologia ens referim a la idea d'investigar tot allò que té a veure amb els dispositius, ja siguin digitals o analògics, perquè de fet molts de nosaltres provenim també del món del cinema experimental, per exemple, que té molt a veure amb el cinema analògic, i ens interessa sobretot la cultura del dispositiu i com el dispositiu també intervé en l'àmbit cultural i en el context cultural.
I llavors, Marcel, sou tots artistes o sou programadors, sou investigadors, realitzadors?
Sí, som, com ella ha dit, som cinc persones, som el Marc Pedró, som el Daniel Pitarch, el Pau Artigues, el Roc i jo mateix. Alguns de nosaltres provenim del món de les arts visuals i de les belles arts. Jo he estudiat belles arts, el Marc Pedró va estudiar belles arts i després un màster d'art digital. El Roc Albalat és dissenyador gràfic i el Daniel Pitar, que va estudiar comunicació visual a la Pompeu i es espera en cinema dels orígens. I el Pau Artigues és enginyer informàtic.
I llavors, amb aquestes trajectòries tan diverses, com i quan decidiu crear Estampa, no?, aquest col·lectiu?
Bueno, primer el vam crear per una necessitat purament econòmica. per guanyar-nos la vida. Sí, és a dir, no només realitzem projectes artístics, sinó que també realitzem projectes d'encàrrec quasi sempre vinculats en l'àmbit de les arts visuals, del cinema documental i del cinema experimental, però també realitzem els projectes propis que heu mencionat. No, simplement diguem que vam trobar un lloc comú, no? Que era l'estudi de la cultura visual, de les imatges, i això es pot estudiar des de l'àmbit del cinema dels orígens, des de les arts visuals o des de les noves tecnologies, no? Com poden ser les imatges digitals o les xarxes neuronals, que suposo que després mencionarem.
Era una mica per tenir, doncs, en aquesta radiografia una mica, doncs, el context, no?
Sí, a mi mateix em costa, a vegades.
Per això, sí, que si no es despisten una... molt els oients. I llavors decidiu doncs formar part de les propostes que es presenten a Art Emergent amb auspicis, no? Amb aquesta actualització contemporània de les arts endevinatòries, no? Dieu, arcaiques, no? Com deies abans.
Sí, exactament.
I llavors, què és el que veiem? Com és aquesta instal·lació? Doncs... I com estan les prediccions, no? També, que suposo que és el tema interessant.
Bueno, és complex d'explicar, però nosaltres ens agrada dir que Auspicis és un oracle tecnològic, per començar, que el que fa és escanejar el trànsit aeri i oferir-nos una predicció. Què vol dir oferir-nos una predicció i què vol dir escanejar el trànsit aeri? Vol dir que quan detecta algun avió particular o no usual, com podria ser un avió de luxe o un avió militar, envia una senyal a l'ordinador que hi ha a la pantalla de LEDs que vosaltres podeu veure en la sala d'exposicions i es genera una predicció, un text predictiu. Aquest text predictiu ha estat generat, i això suposo que obre un altre àmbit de discussió, però està generat mitjançant el que se'n diu una xarxa neuronal, que es podria definir, per simplificar les coses, com una intel·ligència artificial. I aquesta intel·ligència artificial ha après a parlar mitjançant el subministrament de textos provenients de prediccions, per exemple horòscops, i textos relacionats amb l'àmbit econòmic, com per exemple els textos que ens podem descarregar gratuïtament des de la web del Banc Espanyol.
Sí, això de treballar amb la intel·ligència artificial trobo interessant com aquesta pot ser resultat d'una estètica o concepte determinat en la mesura que es processa de manera aleatòria segons els paràmetres que s'hi vinculin. O sigui, és a dir, les frases... Es processen a partir d'uns paràmetres concrets. Vull dir, el resultat d'aquesta aleatorietat té a veure amb aquests algoritmes i aquesta intel·ligència artificial.
Exacte. Sí, d'alguna manera el que es genera, diguem, aleatòriament, o més que aleatòriament, el que es genera mitjançant les xarxes neuronals respon a un procés autònom, no? I per això aquest tipus de tecnologies s'anomenen xarxes neuronals o d'intel·ligència artificial, perquè hi ha una part del procés que el fan autònomament, és a dir, no el realitza un informàtic, no el realitza una persona, sinó que el realitza la màquina, no? I això és el que fa que nosaltres d'alguna manera entenem que aquestes tecnologies són d'alguna manera intel·ligències artificials. I què és el que generen autònomament? El que generen en aquest cas és textos que són una mescla dels textos econòmics i els horòscops que pots llegir en un diari.
I això, el resultat que ofereix, doncs, per exemple, veiem alguns de les instal·lacions on podem llegir, es veuen a una plaça, no sé a on és això?
És al Prat de Llobregat.
Al Prat de Llobregat, i es pot llegir Futuro a la Baja. O en un altre, que suposo que és un casal d'avis, o...
Sí, un casal d'avis també.
Buscar el repunte, no? O sigui, clar, amb aquesta mena de joc suposo que la gràcia és després que la gent acabi interpretant, no? I que es faci seu aquest missatge fora de lloc, o quin és l'objectiu?
Sí, totalment. Tu has utilitzat el terme interpretar i és molt adequat al que nosaltres intentem transmetre amb aquest projecte, que és la idea de desmitificar les tecnologies que s'acostumen a utilitzar per predeir els comportaments econòmics de les nostres societats o dels nostres governs o les nostres economies, no?
De fet, això ara és molt actual amb tot el Big Data, no? amb totes aquestes...
Sí, exacte, això prové de la ideologia del Big Data i molt sovint s'utilitza com a recurs per justificar o objectivitzar comportaments que són totalment predictius, és a dir, que no tenen res de científics o que en tot cas no es poden justificar simplement per al fet científic. Llavors, una forma de desmitificar-los és associar-los, diguem, amb l'aspecte arcaic que poden tenir aquestes tecnologies, que és que en el fons no deixen de ser petits oracles.
Doncs és molt bona, aquesta manera d'interpretar-ho.
Aquest dispositiu va vinculat a una data set de text que diu de prediccions esotèriques. O sigui, què es refereix en prediccions esotèriques?
Bueno, bàsicament hi ha una mica de tots. Vam començar intentant ensenyar a la màquina a generar textos a partir dels textos de Nostradamus, per exemple. Perquè us feu una idea, les xarxes neuronals bàsicament aprenen mitjançant un dataset d'informació. Si tu li ensenyes molt molts textos, per exemple, de futbolístics, pues parlarà com un futbolista en una roda de premsa. Si dirà tota l'estona, pues el partit és així, o el futbol és així, etc. No? Si tu li ensenyes molts textos esotèrics, el que farà és generar-te textos esotèrics, no? Autònomament haurà après a parlar com si fos un oracle. Els textos que li van proporcionar bàsicament eren horòscops. Bàsicament eren horòscops. Per això fa frases a vegades que tenen o ens poden recordar un horòscop. Algunes de les que ell ha llegit, o per exemple, jo recordo una que és "estarà sensible al creixement". Estarà sensible, de fet, aquesta frase està treta de context, segurament posava "amor, dos punts, estarà sensible a no sé què". Això barrejat amb textos econòmics és "estarà sensible al creixement", no? I els datasets que se li ha subministrat a aquesta màquina, aquesta xarxa neuronal en aquest cas és d'horòscops. També hi havia això, centúries a Nostradamus. La cosa és que les centúries de Nostradamus no són molt llargues i un dels requeriments que hi ha per aquesta xarxa neuronal és aconseguir molt material perquè puguin aprendre. Si li ensenyes molt poc material, doncs aprèn poc. I les centúries de Nostradamus no són molt llargues. També li van posar I Ching, també li van posar, bueno, moltíssimes altres. Però al final el dataset que millor resultat ens donava eren els horòscops. I llavors, bàsicament, el dataset prové d'un conjunt d'horòscops sostrets de la xarxa, més un conjunt de textos econòmics sostrets del Banc d'Espanya.
Però clar, amb aquestes imatges, no? Doncs encaixen molt bé, no? Sembla que estiguin buscats els missatges, doncs, a propòsit, no? Amb la gent gran, no? Amb aquest buscar el repunte o el futur a la baixa, i que no veus cap nen per allà, només veus gent gran, no? Potser que està molt, molt ben encertat buscant, doncs, aquestes dues temàtiques, no? L'economia i també, doncs, els horòscops pel que tenen de predicció, no? I llavors, justament a l'Acadèmia Belles Arts, què és el que es veu?
Bueno, està el cartell, diguem-ne, la pancarta digital. Enmig de la sala hi havia l'opció de penjar-la a les parets, però amb la Núria doncs vam pensar que amb les peanes al mig, quan justament que l'espectador entrés i s'ho trobés, podia ser molt interessant.
Quina és la resposta de la gent? Bueno,
això,
no veu?
Això li comentava al Marcel, que molta gent es queda encuriosit perquè fins que no funciona el dispositiu la gent no sap com actuar, no? com interpel·lar-se amb l'obra. I bueno, és interessant que cada frase sigui única, no? Perquè pots estar esperant a que en surtin diverses. Vull dir, a vegades amb l'art electrònic moltes vegades és un patró, no? I això, aquesta aleatorietat o aquesta barreja d'algoritmes, diguem-ne així, potser fa que sigui una resposta nova. A mi el que m'agrada molt és quan el text abans de sortir posa auspici 4CUHG2, no? Vull dir que és com ja un llenguatge ja digital en si mateix.
Sí, bueno, de fet el número que apareix és estrictament el número del vol que ha detectat. És a dir, és exactament el número de l'avió que ha detectat al passar per allà.
Ah, o sigui, tu podries veure el teu vol a la pantalla de l'aeroport i realment és el mateix pis.
Però sempre que sigui un vol o privat, no? O militar, no?
Clar, exactament.
Per què només amb uns determinats?
Bueno, suposo que la primera pregunta seria per què avions.
O per què avions, exacte.
Sí, més enllà de que evidentment era el projecte, com us he dit, va néixer d'una convocatòria que estava situada al Prat de Llobregat i això evidentment ens posava sobre la pista, sí, de l'aeroport. Els auspicis arcaics, diguem, es feien tot sovint amb els ocells, no? Llavors, una de les coses que ens semblava molt interessant d'un espai com el Delta del Llobregat és que allà conviuen dues naturaleses, no? Conviu la naturalesa dels ocells que els ornitòlegs van a veure allà en el parc natural i conviu la naturalesa, en aquest cas tecnològica, dels avions que també van a veure els plane spotters, els aficionats a l'aeronàutica. I nosaltres ens semblava bastant interessant aquesta associació o aquest paral·lelisme que existia entre el virar ocells i el virar avions. I de fet, no sé si heu anat mai al Delta, però hi ha una cosa bastant interessant, que és que els miradors d'avions, o sigui, hi ha miradors d'ocells, però hi ha també miradors d'avions, i estan preparats perquè puguis veure els avions com aterren. I tenen també unes plaques informatives on ens mostren els tipus d'avions que tu pots veure a través d'aquell mirador. I aquestes plaques recorden moltíssim a les plaques que pots veure també en els miradors d'ocells, amb tota, diguem, la taxonomia dels diferents ocells que pots veure allà. Uh-huh. Llavors, aquestes associacions ens semblaven molt interessants. El fet d'escollir uns avions en particular, bueno, està justificat de diferents maneres. La primera és que si li demanéssim a la màquina que fes un auspici cada cop que veu un avió, s'aturaria, perquè si poses aquest receptor al Prat, la quantitat d'avions que veu el receptor és descomunal. Sí. Perquè clar, no només veu l'avió que està aterrant, sinó el conjunt de tots els avions que estan en aquell moment emetent la senyal de localització que nosaltres sabem.
Clar, perquè el dispositiu fins a on capta la senyal? Vull dir, perquè hi ha avions que estan viatgen per sobre els núvols.
Sí, fins a on el radi, la veritat és que no el sé, però serà quilòmetres, és a dir, perquè han detectat els avions volant. El que passa és que el dispositiu ha d'estar col·locat en algun lloc on d'alguna manera a poder ser tingui, diguem, obertura cap al cel, és a dir, que pugui d'alguna manera orientar l'antena cap al cel. I com més, és curiós, però com més els puguis veure els avions, diguem, amb l'ull, més avions detectarà també el dispositiu o el receptor.
I quina freqüència heu detectat que hi ha d'aquest tipus de vol,
aquí,
no?
Aquí Sabadell menys, però el Prat igual només engegar el dispositiu detectava, podia arribar a detectar milers.
Aquí s'engega molt o no,
Gerard? Sí, bueno, sí que s'engega. I
perquè aquí, clar, també tenim l'aeròdrom.
És que és això, aquí tenim un aeroport que...
De vols
fet,
privats.
La majoria són vols privats,
comercials.
No? Comercials o d'ensenyament.
D'escoles.
Sí. Vull dir que sí que s'engega, sí, la veritat que sí. Jo a vegades estic allà a les tardes i no ho veig, però l'espectador casual que entra i ho pot veure, i no sé fins a quin punt. Hi ha molts que és veritat que el veuen apagat i no saben com reaccionar. I també a vegades desxifrar l'enigma, diguem-ne, tampoc té gràcia perquè després l'art es queda consumit. Però bueno, invito que puguin venir, que ho puguin descobrir.
Sí, que vinguin. Fins quan tenen temps els nostres oients per captar aquests missatges?
Fins l'1 de febrer. Val a dir que el col·lectiu Estampa va guanyar un premi, un dels premis, que és un accessit a l'Acadèmia Belles Arts, i tenim previst fer una exposició d'ells, si no és ara, però serà d'aquí un temps.
Aprofitem que ja que tenim, no? Quins altres projectes esteu fent des del col·lectiu?
Doncs ara mateix, bueno, acabem de presentar també un projecte que es diu Estrafet, que d'alguna manera entronca bastant bé amb el projecte que presentem aquí a la sala, perquè és un projecte que gira al voltant de la generació de text mitjançant xarxes neuronals, i a través d'aquest projecte hem generat petits altres projectes, com per exemple vam realitzar un intercanvi epistolar amb l'escriptora Irene Solà, la de Jo canto i la muntanya balla, que van presentar el SWAP, que abans has mencionat, que era un intercanvi epistolar d'estiu en el que la Irene ens escrivia i nosaltres li responíem amb una xarxa neuronal que havia après a escriure cartes mitjançant textos epistolars. I hem realitzat una sèrie d'altres projectes al voltant de xarxes neuronals que generen text, és a dir, intel·ligències artificials que han après a parlar i han après a parlar d'una manera en concret, no? A través de, diguem, d'un llibre d'estil molt concret. Per exemple, també han après a, tenim una xarxa neuronal que ha après a fer definicions. O sigui, ha après a, li hem ensenyat paraules de definició del diccionari i fa definicions, però clar, són definicions que no existeixen. És a dir, escriu textos que realment associes perfectament amb el que podria ser el text d'un diccionari, però la definició evidentment és inexistent, no? I ara mateix estem, bé, el projecte que presentarem més pròximament és a Fotocollectània, la sala especialitzada en fotografia que hi ha a Barcelona al costat de la Ciutadella, una sala que si no coneixeu és molt recomanable. Presentarem un projecte també al voltant de les tecnologies digitals i de les xarxes neuronals de visió artificial, que vol dir aquestes xarxes que utilitzem ja per entendre i reconèixer i definir les imatges, i en les que, bueno, jugarem amb uns altres recursos que mantindré, diguem,
en secret, per no fer spoilers, sí, no? Però sí, de tots els projectes sortien aquestes xarxes neuronals, tota la tecnologia que ara ens explicaves, no? Quins seran els reptes?
Nostres,
no, o de... vostres i d'aquestes xarxes, no? Perquè vosaltres ara, doncs, amb aquesta manera de concebre i entendre l'art, no? Jo crec que també ens ajudeu a posar en avís, no? De les implicacions que tenen o que tindran en el futur.
Sí, sí, totalment. Bueno, nosaltres no sé si posem en avís a ningú o simplement som, diguem... juganers amb les tecnologies i ens agrada jugar igual que tots, eh? No volem fer, diguem, doctrina del que expliquem, sinó simplement jo suposo que per una banda respon a una necessitat molt humana, que és la d'experimentar amb tot allò que és nou, no? I en el procés d'experimentar, pues, evidentment descobreixes recursos que no coneixies, no? És el que ha passat i el que passarà sempre en l'àmbit de la investigació. Després, la necessitat de descontextualitzar, no? Normalment aquestes tecnologies s'utilitzen amb uns objectius bàsicament comercials. És a dir, reconeixement d'imatges. Reconeixement d'imatges per què? Per saber què és el que mirem i, per tant, generar...
Què és el que consumim,
què és el que consumim i, sí, per tant, alimentar, diguem, una mica la màquina de la ideologia del Big Data, no? Uh-huh. Treure's a context és dir, bueno, i si ara aquestes xarxes que normalment les utilitzem per alimentar el Big Data o per monitoritzar, que també és l'altra de les funcions que acostumen a tenir aquestes xarxes, monitoritzar, vull dir, seguir-nos i detectar-nos, les càmeres, etc.
I cada cop més.
Pues què passa si les treus de context, no? Si les utilitzes de cop en l'àmbit de l'art i descobreixes que poden tenir un altre recorregut i que a més poden ser molt abocadores, d'alguna manera, no?
Un projecte molt interessant que teniu és el de poesia, no? I com es genera aquest text d'una manera absurda. Mm-hmm. Llavors, una mica pot reflexionar sobre quina és la utilitat que pot arribar també a tenir la intel·ligència artificial si es reprograma en aquest sentit, no? De dir, bueno, anem a fer el procés invers, no? Mm-hmm.
Sí, jo crec que sobretot és interessant en la mesura en què nosaltres no parlem tant de la usurpació. Jo crec que seria una mica erroni si diguem, dirigim la discussió en aquest àmbit, el de les xarxes neuronals, cap a la usurpació, vull dir, cap a la idea de que aquestes màquines em substituiran, potser en un futur llunyà em substituiran, però no en el futur immediat, sinó més en la idea de quines oportunitats ens ofereixen aquestes màquines. Per exemple, amb la poesia, que dius tu, això suposo que ve d'un projecte que vam fer nosaltres també amb aquestes xarxes neuronals, amb el Josep Pedrals, amb el poeta Josep Pedrals, que es va traduir en un combat poètic en el que la màquina s'enfrontava al Josep Pedrals, no? I el Josep Pedrals havia d'escriure uns sonets en 10 minuts i la màquina també, i la màquina havia après a escriure sonets mitjançant els poemes del Josep Pedrals. Per tant, era una espècie de paradoxa bastant...
I el dataset d'aquesta...
Era, sí, era bàsicament poemes del Pedrals i d'altres poesies. Llavors, bàsicament, bueno, lo interessant aquí, per exemple, en el cas de la poesia o en el cas de l'escriptura, és que hi ha una sèrie de necessitats que nosaltres, evidentment, o que estan associades a la forma que nosaltres parlem, que no existeixen en l'àmbit de la màquina. Per exemple, la màquina té necessitat de crear significat, no entén el que fa, és a dir, genera frases però no té, o tampoc té una necessitat de comunicar, li és igual si això t'arriba o no. Nosaltres quan ens comuniquem, bueno, quan parlem, tenim una necessitat de que l'interlocutor rebi el nostre missatge i tenim una necessitat també de crear significat. Dic, per posar en relació a la poesia, en el cas de la màquina això no existeix, per tant, a vegades les associacions que fa són totalment extravagants, i això en l'àmbit de la poesia ens permet generar metàfores o figures retòriques molt evocadores que no tenen, diguem, el corset, diguem, de la comunicació o bueno.
I fins i tot la musicalitat, penso, potser no tenen gaire sentit, no? Però el joc que fan amb les rimes i els versos. Clar,
i en aquest sentit jo penso també que un algoritme d'aquesta manera pot desencadenar noves relacions d'idees, no? A partir d'una certa aleatorietat o a partir de dels seus patrons, diguem-ne, pues, són dades que per vosaltres us poden ser d'utilitat.
Sí, és en aquest cas, en el cas del text, amb les imatges seria un altre, però és una mica el joc de practicar i experimentar amb l'escriptura mitjançant una eina, no?, que és les xarxes neuronals, però en el fons el que no, i jo sé, el Prec i la gent d'Olipo també jugant amb el text d'una altra manera, i quan fas un cadàver exquisit també estàs jugant amb el text d'una altra manera, buscant altres camins que no siguin el de generar un significat o el de generar una comunicació, bueno, o de la mateixa manera que una càmera de fotografies t'ofereix una representació de la realitat diferent a la que et pot oferir un quadre. Doncs, bueno, són tecnologies, no?
I Marcel, hi ha molts col·lectius com el vostre també, doncs, experimentant i fent reflexionar, doncs, a través d'això, de la tecnologia, no?, i de l'ús que en fem.
Doncs pues sí, cada cop més. Sí.
Bueno, ara l'acadèmia que vam dedicar el premi a l'art digital i electrònic, hi ha un parell o tres com a mínim, sí, que bueno, que fan un procés de treball artístic igual no, però semblant, a partir d'aquestes de coordenades que tu li l'apliques en el dispositiu i aquest reacciona, pues, la idea que tu intentes explicar. Per exemple, hi ha el del José Carlos Flores, que és un gat que a part d'estar imprès amb una impressora 3D, reacciona depenent del moviment que tu hi fas. És el gat aquest xinès de la bona sort, però vestit de policia. Són, bueno, estratagemes electròniques, doncs, que poden portar, pues, a una interpretació, pues, com la que el col·lectiu Estampa Lomillo, pues, proposa.
Doncs propostes i mirades molt interessants com les que avui descobríem amb el Marcel i el col·lectiu Estampa. Que vagi molt bé, i vosaltres, els oients, teniu temps, doncs, tot aquest mes de gener, s'acaba l'1 de febrer. Moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.